Evidentment, avui és un dia per estar pendent de l'apartat esportiu. El Barça juga contra l'Osca, situar-se a 4 punts del líder, i per tant és nit de pilota, però el calendari postelectoral... Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens porta a estar pendents de la presentació de l'aval per part de la Junta, pel president i la Junta electes, i la presa de possessió conseqüent.
I ja podem avançar que la presentació de l'aval a la Lliga serà demà, i que la Porta n'estarà molt a sobre perquè la gestió de la Lliga sigui ràpida, i podré programar l'arc d'investidura dimecres a migdia. Recordem que per poder ser investit, la Porta i els seus directius han de dipositar a la Lliga una fiança de 124,6 milions d'euros, corresponent al 15% del pressupost en curs del club, i que el dia màxim per presentar-la, segons els estatuts, és dimecres. Més novetats que podem explicar al tot costa. Pel que fa al contraval, és a dir, als béns que els membres de la Junta haurien de portar en cas d'execució de la fiança, finalment es descarta l'entrada d'un fons d'inversió nord-americà, una opció que havia impulsat Jaume Giró. I també podem avançar que entren 5 nous directius a la Junta respecte als que ja coneixíem de campanya. D'aquests 5 tenim dos noms. Un que apuntava l'ara, Eduard Romeu, vicepresident d'Audax Renovables, una empresa d'energies verdes que factura prop de 1.000 milions d'euros i que cotitza a borsa. De fet, s'havia apuntat la possibilitat que qui s'assumés al projecte de la Porta fos el primer accionista i fundador d'Audax, que és José Elías Navarro, però no podia fer-ho com a directiu perquè no és soci del club. Ell, a més, ho ha desmentit al periòdico Avui. Sense Giró, Eduard Romeu seria, en principi, l'home fort de les qüestions econòmiques de la Junta de la Porta. L'altre nom que vam avançar a Catalunya Ràdio és el de Joan Soler, que és actual vicepresident del Vilafranca i propietari d'un grup d'empreses que venen peix a l'engròs. I curiositats de la vida, aquest grup es diu Giró Soler.
Diria que és president del Vilafranca, si no m'equivoco.
Sí, sí, sí.
Ah, d'acord.
No he dit president?
Crec que has dit vicepresident. Ah. I de vicepresident aquí només tenim...
El Borda em posa nerviosa. No, president del Vilafranca.
Ara de seguida escoltem una veu que sí que ha avalat la Porta, però m'interessa la perspectiva del vicepresident de tot el que ha passat des que dissabte a la nit. Vaja, jo particularment estava veient l'Atlètic de Madrid i va explotar a través del diari Ara que Giró... Vaja, a la candidatura diuen que no podem dir que és una dimissió. Jo crec que és una dimissió, perquè era el vicepresident econòmic electe. Això és així, els agradi o no. L'altra cosa és que no hagi pres possessió. Bé, la qüestió, que des de dissabte sabem que Giró, que era una de les pedres angulars de la candidatura, no hi serà, i hi ha hagut tots aquests moviments, i fins i tot m'atreviria a dir que una certa urgència per poder tancar l'aval, que és condició sine qua non per prendre possessió.
Estic convençut que hi haurà aval, tot i que és l'aval més difícil i complex de la història del Barça, perquè són 120... Quan has dit de Ruth? 126?
124 amb 6.
124 amb 6. És que molts diners.
El primer aval de la Porta el 2003 eren 23 milions. És a dir, és
I el, clar, el 2010 amb Sandro Rossell crec que eren 60.
Sí, sí.
Per tant, hem doblat això. Estic convençut que hi ha l'aval. Ara bé, jo em marco la dimissió o la renúncia, és igual la paraula que li posis, de Jaume Giró, que havia de ser no el número 2, perquè el número 2 s'ha posat a Rafael Juste, però havia de ser el responsable de torejar la situació econòmica del club, i així es va transmetre en campanya, en marc de la negociació d'aquest aval. Entre la victòria electoral i dimecres, que hi ha d'haver la investidura, hi ha aquests 10 dies naturals que els estatuts marquen per aconseguir aquest aval. I enmig, en ple cap de setmana, marxa el que havia de ser el vicepresident econòmic. Es poden fer els relats que vulguis. I segur que n'hi ha de prefabricats i n'hi ha d'interessats. Però el tema és que té a veure amb la negociació d'aquest aval. Si és veritat, com m'ha explicat...
Perdona, des de la teva òptica i la teva informació té més a veure...
Amb l'aval que amb qualsevol lluita de poder, segur.
D'acord, aquesta era la pregunta. Segur. És a dir, no hi ha hagut fet de peus per part de Giró, de jo vull manar...
Home, perquè és evident que... Vaja, la candidatura de la Porta fa mesos que remena, i és evident que Rafael Juste era el número 2.
No tant ser el número 2 com potser tenir més atribucions de les que li suposaria...
Una altra, una, una altra cosa és que dins la figura del director general reportes a un, reportes a l'altre, el que vulguis. Però jo crec que si no entenem que la variable de Laval ha intervingut en aquesta renúncia de Jaume Giró, no estem explicant la veritat. Són 120 milions d'euros entre tots els membres de la Junta Directiva, alguns que sí que posen el seu patrimoni i altres no arribaven a aquesta quantitat, i s'ha hagut d'anar a buscar el que es diu un contraval o una garantia d'un extern. Uh-huh. Per tant, a partir d'ara, què pot passar? Com diu la Ruth, entraran 5 directius nous que no han passat per les eleccions, per tant, no s'han presentat amb la llista electoral de Joan Laporta, que passaran per l'Assemblea de Compromissaris i quedaran ratificats com a directius, això és evident.
I permetem dir que no, un d'ells, com a mínim, no va a la cua de la directiva, sinó que va vicepresident de l'àrea econòmica.
Per tant, aquí hi ha hagut un canvi substancial en aquests 10 dies naturals.
Clar, perquè és que aquests 5 directius que entrin, aquests sí, que no han passat pel procés electoral, suposo que sí que els li demanaran l'aval, no, com a condició per entrar.
Clar. És que aquests 5 han de passar per la... O sigui, la clau de l'aval ha d'explicar l'entrada d'aquests 5 directius. Mm-hmm. Entenc, sense conèixer tots els noms, que els 5 que entren sí que estan disposats o amb capacitat d'avalar la part corresponent d'aquests 120 i escaig milions d'euros.
M'interessa especialment la teva perspectiva ben informada, perquè jo el dissabte a la nit... El primer que em va venir al cap va ser, ostres, sí que comencem d'hora. No sé si
comencem d'hora o no. Jo o sigui, aquí la Sònia, cada entrevista que hi va haver al matí de Catalunya Ràdio amb tots els candidats, els hi preguntava per Laval i tots van tocar el violí, les coses com siguin. I en aquestes eleccions Laval era més important que mai. Entre tots els membres de la Junta Directiva electa acumulaven un patrimoni que posaven com a garantia que no arribava als 120 milions d'euros. Algunes fonts parlen de la meitat. Per tant, el banc en qüestió, que sembla que és el Banc Sabadell, necessitem més garanties per donar aquest aval que és de 120 milions d'euros i escaig, o sigui, 124,6. Per tant, s'han hagut d'anar a buscar garanties externes. Aleshores, suposo que s'explicarà bé quin tipus de garanties es posen i quin tipus de contrapartides s'esperen.
Per ser... Jo diria que això no ho ha explicat ningú mai. És a dir, hem sabut que tenien l'aval, però no...
Però és que fins al 2010, com explicava el Borda,
no ho ha explicat ningú mai, però mai s'ha produït abans la dimissió d'un vicepresident econòmic en el procés de negociació d'un aval, que era, a més, el responsable de negociar l'aval.
Però jo volia incidir en això, que fins ara, amb el patrimoni personal dels mateixos directius, ja era suficient per avalar.
No calia un inversor.
No calia ni un inversor ni fórmules imaginatives, que això agrada molt últimament. Però, clar, quan ja estem parlant de 124 milions d'euros, necessites algun... Bé, en aquest cas, jo recordo que aquí és cert que Víctor Font potser va ser el més transparent dels tres, que ell va dir, nosaltres sí que tenim independència financera entre els que estem a la llista, diríem.
Crec que va ser aquell dia que va dir que hi ha altres candidatures i veia persones normals, com sí. Que no va sonar gaire bé, però...
Això no ho va dir exactament això aquí, però ho havia dit prèviament, sí.
Com volem dir... potser va ser el debat de RAC1, això.
Sí, bueno, persones normals no poden avalar normalment...
Clar, sí, ell jo crec que no va utilitzar...
Clar, és que has de tenir un patrimoni de 8 milions d'euros.
Però
que quedi clar que, des del meu punt de vista, l'exigència de l'aval ara mateix és antidemocràtica.
Totalment.
És a dir...
En això estaven d'acord els tres candidats.
De cop i volta t'expulsa de que persones normals, aprofito l'expressió, es presentin per gestionar un club. Què? La responsabilitat sobre una mala gestió d'una entitat... A veure, el govern que surti de les eleccions del 14 de febrer no haurà de presentar un aval sobre el seu patrimoni i gestionaran el capital de tothom. I, en canvi, si fan una mala gestió, se'ls hi pot reclamar. Per tant, això que passa en el Barça, també en el Madrid, a més afegit que el Madrid necessita un preaval, jo, des del meu punt de vista, és antidemocràtic.
Totalment. No.
En el cas del Madrid, l'aval ha de ser personal del que es presenta president. Sí,
allà els ha de tenir el 120, cosa que vol dir que el patrimoni de Florentino és una autèntica...
És important.
Dit això, el que com a mi m'interessa bastant és saber qui ofereix la garantia d'aquest aval, o sobretot del contraaval, perquè és veritat que a partir de demà ens diran hi ha un banc que avala 124 milions d'euros. Sí, però quines garanties hi ha? Hi ha una part de garanties de patrimoni dels directius, hi ha uns pocs directius que tenen prou patrimoni per avalar la seva part, però n'hi ha uns quants majoritaris que no poden avalar això.
Bé, jo em temo que no tindrem explicacions tan, jo crec tan detallades.
Que jo crec que transcendirà, perquè això és...
Ah, això és una altra cosa, però que, sí, però això, que això, ens ho expliquin en un exercici de transparència voluntari...
Però s'ha de saber, perquè...
Sí, sí, estaria bé, garantir, però...
Dir, ara que saber... estan fent exercicis de transparència, totes les administracions públiques estan fent... El Barça és un club privat.
Resumint, per saber on tens el cul llogat. Això és...
Bé, i quines... O sigui, no, ningú ofereix 60 milions d'euros posar-los en risc a canvi de res.
Crec que això ho entén.
I un aval d'aquestes característiques genera un manteniment per l'entitat bancària que el fa, també per la gent que posa el seu patrimoni i per la gent que contravala. Per tant, és una cosa costosa. Val molts diners per cada directiu del Barça.
Bé, pel que sabem, pel que ens ha explicat la Rut, el Barça presentarà demà ja de manera definitiva l'aval a la Lliga de Futbol Professional i, per tant, dimecres es podrà fer la presa de possessió sense més entrebancs. Per cert, Rut, que a la porta li ha arribat una veu de suport que ara feia dies que no sentíem.
Sí, un aval no econòmic, que és el de Xavi Hernández, que ha mostrat el seu suport a la gestió que farà la porta com a president.
In my opinion, the best
en la meva opinió, és el millor president que ha tingut el Barcelona. El Barça es recuperarà, segur, amb resultats, econòmicament. Ara hi ha molts temes a solucionar, però crec que la porta ho pot fer. Li desitjo el millor. És clar que estem en contacte, i li desitjo el millor. Estic molt content.
Of course, la porta, we are in touch, so very happy for him.
El sentim en anglès perquè eren declaracions a veïns.
Està bé que no hi hagi aparegut en tota la campanya, tot i que s'hagi parlat d'ell i aparegui ara.
Els metrònoms tenen aquestes coses. Toquen quan toca, valgui la redundància.
O quan ja s'ha acabat l'obra.
Això ho ha dit vostè. Vicepresident, gràcies.
Un plaer.
Faré també el...